Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un dia més, la mirada informativa està a la Serra de Collserola amb l'objectiu posat en que el brot de pesta porcina es quedi limitat a aquesta àrea de 6 quilòmetres. Agents rurals i militars inspeccionen cada pam de les 14.000 hectàrees per localitzar porcs senglars que estiguin morts, analitzar les restes i descartar casos positius. En aquesta zona hi hauria uns 1.000 porcs senglars. A hores d'ara no hi ha captura, sinó que el treball se centra en escombrar la zona i detectar aquests animals morts. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i la clau pel sector porcí és que el brot no salti d'aquesta àrea que hi ha hores d'ara. Aquest matí, inspectors de la Comissió Europea i del Ministeri d'Agricultura avaluen la zona i facilitaran les pròximes instruccions sense descartar una ampliació de l'àrea d'exclusió que ara afecta, com el deia abans, a una zona molt concreta, la zona de Collserola. Ampliem tot això amb el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda, Carles.
Aviam, quina és l'última hora d'aquesta crisi de la pesta porcina a la província de Barcelona?
Doncs la bona notícia i la millor de totes és que no hi ha positius fora d'aquesta actual zona d'exclusió. Ja es donava per descomptat que després de la confirmació dels dos primers positius el passat divendres, la xifra augmentaria. Hores d'ara recordem que s'ha confirmat que hi ha 9 positius actuals. Però sempre la gran qüestió no és aquest número de positius, sinó és on. Mentre sigui a la Serra de Collserola, el control es manté. En canvi, si apareix un positiu d'un porc de granja, la crisi aleshores augmentarà de forma exponencial. Per tant, no preocupen els positius de la Serra de Collserola, sí que seria molt desastrós que n'hi hagués un fora de la serra. Valoració de les últimes hores al centre de comandament ubicat a Santa Perpètua de la Moguda. L'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, destaca el millor de tot, hores d'ara sense positius fora d'aquesta zona.
El més important és que de moment tots els animals que han sortit positius doncs estan dins d'aquesta zona confinada entre aquestes grans infraestructures viàries i per tant en aquests moments tenim una situació, un escenari positiu en aquest sentit.
Recordem que la zona d'exclusió és una àrea creuada per autopistes amb les seves tanques i polígons industrials. La part feble sempre seria la zona nord de la Serra de Collserola. L'objectiu complicat és que no creui cap porc senglar per aquesta zona perquè aleshores podria anar direcció a l'interior de Catalunya amb les seves granges. Josep Antoni Mur.
El pitjor escenari és que sortís pel nord. O sigui, hi ha un carril de sortida que seria pues, en direcció a Matadepera, que estem intentant, ja s'ha prioritzat el control dels passos de fauna que, en aquest sentit, que és el pitjor escenari que seria, ens obriria la malaltia cap al centre de Catalunya.
Hores d'ara, ni agents rurals ni militars estan capturant els animals. La seva feina és recollir els porcs senglars morts. Fins ara se n'han localitzat a 50 i portar-los al laboratori per les anàlisis de les causes de la seva defunció. D'aquests 50, com dèiem, 9 han sigut a causa de la peste porcina. El millor, hores d'ara, és que aquest brot està controlat a la Serra de Collserola.
I demà, Sergi, tot el sector porcí, que a Catalunya, recordem, representa aproximadament l'1% del PIB total, acapar al voltant del 40% del PIB de tota la ramaderia catalana, estarà pendent, molt pendent, de la llotja de Mercolleida, que valorarà l'actual situació i fixarà el nou preu del porcí per tota Espanya. I aquesta setmana, la baixada del preu, uns 15 cèntims per quilo, ha comportat que els productors de porcí de tot l'Estat hagin deixat de rebre uns 12 milions d'euros. Quina és la clau de la recuperació? Doncs augmentar les exportacions a Europa i per això avui s'està pendent del mercat d'Alemanya i de Dinamarca, davant l'increment de l'oferta de carn de porcí d'Espanya. Les festes de Nadal i l'increment de consum al nord d'Europa poden donar un bon cop de mà. Mercolleida no creu que demà hi hagi molts canvis en la cotització, que continuarà baixa, i anuncia que s'han de prendre les mesures perquè no baixi l'activitat, sobretot als escorxadors. És així, Bertert, Sergi?
Sí, aquest és el seu principal objectiu, mantenir el flux habitual d'entrada d'animals als escorxadors. Per què? Doncs perquè un descens agreujaria la crisi. Els animals es quedarien a les granges, engreixarien i, a més, no hi hauria espai per l'entrada dels nous. Per això, la llotja de referència a Espanya que marca el preu del porc a Mercolleida aposta per mesures correctives, com la baixada de preu, per mantenir el ritme als escorxadors. Ho explica Miquel Àngel Vergés, director.
El problema fonamental ara és que no s'aturi el sacrifici de porc. El que s'ha de fer és donar una mica d'oxigen a l'escorxador perquè tingui marge per col·locar la carn que no pot exportar en aquests moments a tercers països, col·locar-la bàsicament a la resta d'Europa. Bàsicament és reaccionar a una situació al que el ramader el que li interessa més que el preu, entre cometes, és que se sacrifiquin els animals, i l'escorxador per sacrificar aquests animals necessita tindre alguna sortida per a la carn.
Hores d'ara, el mercat està pendent de la resposta de països europeus davant aquesta oferta exportadora de la porcí espanyola a un millor preu. De cara a demà, on s'establirà la nova cotització, Miquel Àngel Vergés, director de Merco Lleida, anuncia que les mesures sempre aniran escaminades perquè hi hagi la sortida dels animals de les granges a l'escorxador.
Merco Lleida farà el que sigui necessari per garantir la fluïdesa de la matança d'aquí a Nadal, i per permetre que els escorxadors puguin competir, si es vol, agressivament amb la resta d'Europa i del món.
Aquesta és la paraula, agressivament, això vol dir un descens de preu. I és que la crisi dels porcs senglars infectats a Collserola de la peste porcina ja té la seva primera factura, Carles. Com tu has dit, aquesta reducció de 15 cèntims el quilo suma 12 milions d'euros de lucre cessant. Demà sortirà la segona factura amb el preu que hi haurà establert. Mentre el brot es limiti a Collserola, el sector confia en aguantar. Si s'expandeix d'aquest límit, el desastre seria total, segons el sector porcí català, que el 2023 tenia un cens de més de 8 milions de porcs.
Gràcies, Sergi. Mentrestant, el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat aquest matí que el consistori mantindrà aquest proper cap de setmana, que és llarg, doncs les patrulles de vigilància i control d'accessos al parc de Collserola. Per lluitar contra la pesta porcina africana, es demana que la gent no intenti entrar en aquest parc de Collserola.
Hi ha patrulles de l'àrea urbana, hi ha patrulles de bombers i de protecció civil, hi ha patrulles dels agents rurals, i el que demanem és restringir al màxim les anades a la zona del parc de Collserola, i per descomptat es suspenen totes les activitats que puguin fer-se en l'interior de la zona boscosa del parc.
Recomanacions de no accedir al parc de Collserola del tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, del Batlle, que també ha fet aquest matí la titular del Departament d'Interior, Núria Parlon, la consellera Parlon, indicant que és millor doncs no accedir a aquest parc de Collserola, no intentar accedir-hi per evitar la propagació d'aquesta pesta porcina que castiga la província de Barcelona. I tenim ja la primera factura laboral per aquesta crisi de la pesta porcina. El grup Carni Jorge ha prescindit de 300 treballadors temporals contractats al seu escorxador de Santa Eugènia de Berga, a la comarca d'Osona. Ho ha explicat o anunciat aquest matí Comissions Obreres. El sindicat ha reclamat mesures urgents per protegir l'ocupació davant la malaltia i avisa que hi ha milers de llocs de feina del sector porcí en perill. Des de Comissions han explicat que ja han sol·licitat una reunió urgent tant a la Generalitat com al Govern Central per traslladar les actuacions que considera imprescindibles arran d'aquest brot. Així mateix, avisa que la inacció o la manca de coordinació entre administracions es pot traduir en acomiadaments, pèrdua d'ingressos i un impacte econòmic que afectaria de ple a centenars de persones. I en aquest sentit, també t'apunto que el Govern de la Generalitat ha anunciat fa uns instants una línia d'ajudes de 10 milions ampliables a 10 més per fer front a aquesta peste porcina africana. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha avançat que reuniran amb les empreses per demanar tranquil·litat davant aquest acomiadament que us acabo d'explicar. 300 treballadors que han anat al carrer de l'escorxador de Santa Eugènia de Berga. Doncs arribat a aquest punt, en 2:45, obrim ja l'àrea de serveis. Doncs aquesta setmana l'acabarem amb una pujada important de les temperatures a partir de demà, que coincidirà també amb el cap de setmana llarg, quan el temps serà encara molt més tranquil. No s'espera ni pluja, ni vent, ni neu, ni tampoc fred al centre del dia. Avui, per exemple, el cel està mig ennuvolat a les comarques de Girona, a les de Barcelona i a les del Pirineu. En aquestes zones no es descarta algun ruixat aïllat, més probable durant aquestes hores del matí, també a inici de la tarda. La cota de neu, situada al voltant del 1.200 metres, a la resta de Catalunya, farà més sol, temperatures força agradables. Doncs ara la Sílvia de l'Amo t'explicarà com està la xarxa viària. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments seguim parlant de molts problemes a la P7. A Gelida s'estan fent unes obres. En aquests moments són dos els carrils que hi ha tallats en sentit Tarragona i hi ha 11 quilòmetres a lentitud. La cua arriba a Castellbisbal. Pel que fa a la ronda del litoral, també hi ha alguns punts de lentitud a la zona de Sant Adrià. S'ha produït una topada. Ja no hi ha carrils tallats, però sí que la situació és una mica complexa. Apareixen retencions a la B24, la part sud de Vallirana cap a Vilafranca, i també a la C32 a Sant Boi en sentit Sitges. Per tant, demanar-vos de nou cautela. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ser escriptor per encàrrec consisteix a escriure textos, llibres o articles per a altres persones o empreses que posteriorment apareixeran com a autors del treball. A diferència d'un autor habitual, l'escriptor per encàrrec no rep reconeixement públic ni drets d'autor, sinó que cobra un preu fix i a més a més, acordat amb el client. Aquesta figura és molt comuna en biografies, llibres de no ficció i textos professionals, ja que moltes persones volen plasmar la seva vida o idees sense haver d'escriure elles mateixes. Ser escriptor per encàrrec o escriptor fantasma, com es diu també, requereix flexibilitat, empatia i la capacitat de captar les experiències i les idees d'una altra persona. Tot i que pot semblar que no aporta prestigi, és una manera de continuar practicant l'escriptura i obtenir ingressos mentre es desenvolupen projectes propis. A més, permet accedir a històries i temes molt diversos, des de relats personals fins a novel·les o continguts digitals. Avui, arreu en COPE Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales ha escoltat a Rocío Corrías, que a banda de ser escriptora, també es dedica a escriure llibres per a altres persones. Què ha explicat?
La Rocío porta més de 10 anys dedicant-se a l'escriptura i fa 4 o 5 que es dedica professionalment a redactar per a altres, a escriure per a altres. I com es defineix ella? Li molesta que la qualifiquin com a escriptora fantasma? La Rocío ens ho aclareix.
No, a mi no em molesta, També en deien negre abans, escriptor fantasma, jo utilitzo el terme d'escriptora per encàrrec.
La Rocío explica que molts dels seus clients tenen una història que volen explicar, però no saben com convertir-la en llibre. I la seva feina no és inventar, sinó recollir els records, estructurar-los, revisar i donar forma a l'obra final. En definitiva, ella diu que vol ser com el seu bolígraf.
Feia una reescriptura, no?, del que ja hi havia. Llavors vaig pensar, doncs, que seria bo oferir els meus serveis com a escriptora,
sí,
perquè, doncs, les persones que volguessin explicar la seva pròpia història, que volguessin fer una biografia o bé explicar la història de l'avi o una història familiar o tal, doncs donar-los aquesta eina, oferir-me com a la seva ploma, no? El seu bolígraf.
Per a la Rocío, escriure per a altres és més que una feina, és un homenatge a la vida i a les històries de les persones. Així ho explica quan parla de projectes familiars, com biografies o relats que recorren diverses generacions. Tot i tenir una carrera pròpia com a autora, amb llibres com El teorema de los sentidos o La última rosa, aquesta última finalista del Premi Fernando Lara 2019, assegura que la seva vida professional no es divideix entre escriure per ella o per altres. Per a ella, cada història mereix ser explicada. També la història d'una empresa, més que res per l'impacte que ha pogut tenir en el seu barri o en la seva comunitat.
Part de novel·la i biografia, també faig llibres d'empresa. I també de vegades resulta apassionants les històries d'empreses, especialment les empreses familiars que han anat passant de generació en generació.
Oh, sí?
I com han viscut els canvis del mercat, els canvis de les eines, els mètodes utilitzats, l'impacte que han tingut a la seva localitat o al seu barri.
Però escriure bé no és fàcil, adverteix Rocío. Cal documentar-se, estructurar bé els capítols, saber dosificar la informació i utilitzar correctament les figures literàries. També cal empatitzar amb el lector perquè la història, diu, sigui creïble i captivadora.
Doncs qui ens pot parlar dels escriptors fantasmes i de les llums i ombres de les empreses editores és el senyor Enrique Murillo, que fa un parell de mesos va publicar un llibre molt interessant, es diu Personaje secundario, la oscura trastienda de la edición. En aquest llibre, podem dir, jo dic que és una antologia dels encerts i les fallades d'aquesta indústria editorial a Espanya, doncs a través de les memòries d'una persona com ell que ha conegut totes les seves interioritats. Senyor Murillo, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, en el llibre del que estava comentant ara, vostè, jo diria que denuncia l'obsessió actual que hi ha pels bestsellers, que deixa moltes vegades aparcats autors de certa qualitat, no? Per què passa això i com està afectant a la literatura, senyor Murillo?
A veure, el problema que tenim ara més greu a la indústria editorial, o n'hi ha dos. Un és, sí, el mal pagament als col·laboradors editorials, des de traductors fins a correctors, etc., que són centenars i centenars a tot Catalunya, tant l'edició en català com l'edició en castellà. Pensem que els dos grans grups editorials en llengua castellana estan a Barcelona, sobretot. I l'altre és l'excés de novetats que envaeix les llibreries. Abans les llibreries rebien pues, cada mes una pila de novetats, ara ja són cada setmana. El nombre de novetats és absolutament impossible de digerir.
De digerir, tant, no?
Tant per les finances de les mateixes llibreries com les finances del conjunt del sector. Però, com que el sector va malament, i doncs està apalancat, que és el terme que es descriu econòmicament, una empresa molt gran que paga massa crèdit, i per resoldre aquest problema de l'accés de crèdit es busca desesperadament el best-seller.
I el
best-seller, justament quan publiques massa llibres, és molt difícil que surti, perquè no hi ha espai a les taules de novetats de les llibreries.
I tampoc hi ha tants lectors, en veritat?
No, i evidentment no hi ha suficients lectors per tants llibres.
Per tants best-sellers.
Això produeix moltes conseqüències.
Sí, o sigui...
I després hi ha una altra banda del problema. L'altra banda del problema és que augmenta el número de... novetats de llibres que estan fets o estan suposadament escrits per instagramers, tiktokers i tot el que vostè vulgui, i que no són escriptors, que els hi escriuen els llibres als ghostwriters, el que en diem negres en l'ofici per aquí a Catalunya.
D'això estem parlant avui, senyor Murillo, dels escriptors per encàrrec o escriptors fantasma. Això, aquesta figura, des de la seva experiència, això contribueix o empobreix la literatura, aquest tipus de... aquest perfil, aquest escriptor per encàrrec?
Primer, jo crec que tenim que deixar de fer servir la paraula literatura tan sovint, com fa el senyor Juan del Val, guanyador del Premi Planeta d'enguany. Escolta, que escrigui el que li doni la gana perquè deixi la literatura en pau. Això és el primer. Els escriptors que fan aquest ofici, que són els negres, els que cobren molt poquets diners per escriure un llibre que després signarà una persona important, i això no passa ara, això ve dels anys 90 ja,
passat sempre,
però ara ja és exagerat. Diguéssim, fan la seva tasca com bonament poden, els hi donen un guió i escriuen el que poden de temes que quasi no coneixen, s'han de documentar, etc. I al final firma un altre, que és el que s'emporta els calés, perquè el llibre se suposa que vendrà perquè surt la careta del senyoret o la senyoreta que hem vist a Instagram. Això és una manera molt poc intel·ligent d'intentar arreglar un problema que és greu, i que és un problema que només s'arreglarà si alguna persona neutral, per exemple el senyor Urtasun, el ministre de Cultura, convoca una taula de tot el sector perquè es parli de tots els problemes que tenim, i comença a ser urgent que ho fem, perquè si no ens trobarem amb un problema tan fort com el que vam tindre el 2010-2011.
Vostè, que coneix molt bé la qüestió aquesta, un contracte d'un escriptor fantasma per encàrrec, com dic jo, què contempla aquest contracte? Què aconsegueix el que escriu i què aconsegueix el que després posa la cara, clar?
El que escriu probablement ho faci sense quasi contracte. En el contracte l'únic que interessa a l'editorial és que l'escriptor firmi un paper segons el qual mai dirà que ha escrit el llibre. Això és el que més preocupa a l'editorial, perquè clar, si es destapa tot aquest de xances amb un cas d'algun famós important, com va passar amb la senyora Ana Rosa Quintana fa una pila d'anys, i es descobreix que el llibre que ella firma li va escriure el seu cunyat, però llavors ja tenim armada
ja tenim
una gresca.
Les
condicions laborals dels escriptors fantasma, els negres, editorials, són tan dolentes com els altres col·laboradors. I el contracte assegura que mai reclamaran royalties ni res.
Senyor Murillo, és molt interessant tot el que ens està explicant, i amb més preguntes, però el que no hi ha és més temps. Només el just per agrair-li que hagi participat avui aquí en aquest tema que estem abordant avui, els escriptors fantasma o per encàrrec, el senyor Murillo, que ha fet aquest llibre. Jo el recomano, Personaje secundario y la oscura trascienda de la edición. Sabrem i coneixerem moltes coses de com és el món editorial al nostre país. Enrique Murillo, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Fins la propera. Adéu-siau i gràcies.
Que han escrit avui un nou capítol de desavinences són, en clau política, la gent de Junts amb el president del govern central, Pedro Sánchez. Avui hi ha hagut un nou cop de porta de Junts a Pedro. La portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, diu que no ha canviat res després del mea culpa públic de Pedro Sánchez als juntaires, reconeixent que no ha complert cap dels compromisos establerts a les taules negociadores. Nogueras assegura que el trencament al PSOE es manté, però això sí, ha posat deures a Pedro Sánchez amb un marge d'un mes aproximadament, Yolanda Canales.
Hi ha temps per prendre decisions, temps per negociar i per acomplir tots els acords entre Junts i el PSOE. Míriam Nogueras ha valorat positivament el paquet de mesures que ha aprovat el govern central i el que aprovarà pròximament i que es va pactar amb Junts, però segons ella això només demostra que l'executiu central no és que no hagi pogut fer-ho abans, sinó que directament no ha volgut. D'aquí, entre altres motius, que els de Puigdemont no es moguin ni un mil·límetre de la seva postura. Continua el trencament amb el PSOE. Nogueras deixa clar que qui ha bloquejat la legislatura han estat els socialistes amb els seus incompliments.
Són els socialistes qui han bloquejat la legislatura amb els seus incompliments. Són els socialistes que han de decidir què fan a partir d'ara. Són ells que s'han posat en aquest problema i són ells els qui n'han de sortir. Amb els catalans no s'hi val complir a mitges.
I efectivament, la llista d'incompliments pels de Puigdemont és llarga. Tots aquests temes s'haurien de resoldre perquè Junts acceptés tornar a negociar amb el PSOE. Estem parlant de l'aplicació al 100% de la llei d'amnistia, que es reconegui l'oficialitat del català a Europa, que es concreti la delegació de les competències d'immigració a Catalunya o l'aprovació de la llei contra la multireincidència.
Gràcies, Holanda. Nosaltres anem ara a publicitat i després t'explico com s'ho fa l'Ajuntament d'Igualada per evitar que les tovalloletes i altres residus sòlids que es tiren a l'inodor acabin al riu Anoia. 2 minuts i tornem.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos nominalmente, el poder adquisitivo se reduce y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Así estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026. En Córdoba. Salas Vincorsa y Oride. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
L'Ajuntament d'Igualada ha instal·lat xarxes al clavegueram per recollir tovalloletes i altres residus sòlids per evitar que arribin al riu Anoia en episodis, sobretot, de pluges intenses. El consistori dona resposta així a les alertes de les entitats ecologistes que denuncien el lamentable estat del riu Anoia, que és un petit afluent del riu Llobregat. Adri Suárez.
Per reduir aquests abocaments, la Mancomunitat de la Conca d'Odena ha impulsat la instal·lació de xarxes de retenció, un sistema senzill i econòmic que evita que els residus sòlids arribin al medi natural. local, tal com explica el regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Vives.
I el que fem és, en aquests sobreeixidors, hi posem unes malles amb unes dimensions especials, amb unes formes especials, de tal manera que en aquests episodis de pluja intensa aquestes malles recullen aquestes tovalloletes. Un cop ha passat l'episodi de pluja, el que fem és venim, recollim aquestes malles, que queden plenes de tovalloletes, que d'aquesta manera no passen al riu i no embruten.
Aquesta mesura s'atribueix a un problema que contribueix a la degradació del riu Anoia, tal i com ha manifestat el regidor.
El problema és que la gent, els incívics, llencen aquestes tovalloletes com de paper, humides, les llencen al bany. I això el que fa és que es dipositin al clavegram de la ciutat i, per tant, en aquests fenòmens de pluges intenses, el que fa és les expulsa fora d'aquests sobreeixidors, com és el nostre cas dels diferents sobreeixidors que hi ha.
Destaca que renaturalitzar i mantenir net el riu Anoia és una prioritat municipal. Per això fa una crida a la col·laboració de tothom per evitar que els residus continuïn entrant al curs fluvial.
Més de 60 gossos han donat sang a Rialp per la comarca lleidatana del Pallars Sobirà en una acció organitzada per la Societat de Caçadors Lotosal Gros de Soriguera del Pallars Sobirà i en col·laboració amb la Societat de Caçadors de la Vall d'Àssua. Es tracta d'una de les dues campanyes que organitza durant l'any i personal de l'empresa Hemolife van anar a Rialp concretament per dur a terme aquestes extraccions. Aquestes donacions permetran salvar la vida d'altres gossos que se sotmeten a una operació o que han tingut un accident. Encara és una assignatura pendent i falten, per exemple, moltes donacions pel que fa referència als gats. La donació és molt fluctuant a Catalunya, mentre les donacions de sang de gossos cada dia superen les 40 o 50, les de gats arriben a la desena diària només. Fem pedagogia avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra sobre aquesta qüestió i de la importància de la donació de sang de les nostres mascotes. Ha seguit el tema el Sergi Torra.
Sí, i sobretot el que és increïble és els insults que ha rebut, en aquest cas, el president de la Societat de Caçadors Lotosal Gros de Soriguera per aportar, doncs, el seu gos a donar sang. Insults d'assassí i maltractador. Una iniciativa bona i avalada per veterinaris i laboratoris i utilitzada per l'efecte contrari. Insultar la persona que facilita que el seu gos sigui donant de sang. Així ho ha explicat Antonio Rodríguez a Herrera en COPE Catalunya i Andorra.
Persones pues, que, bueno, que són animalistes, això ho veuen, estan en contra de que això és com un maltracte animal, quan el gos no té cap maltracte, o sigui, no pateix cap ferida, o sigui, és increïble la desinformació que tenen aquesta gent, o sigui, m'han tractat que sí d'assassí, m'han tractat de tot per la red social.
És
increïble. Que inclús hi ha una persona que em diu, heu demanat permís als gossos per treure-li sang? Perdona, fins a quin punt hem arribat d'humanitzar els animals?
La entrevista d'Antonio Rodríguez, la nostra companya Montse Rodríguez. Recordem que perquè un gos sigui donant de sang ha de pesar més de 20 quilos, està al dia de vacunes i tenir un bon estat de salut, com es demostra amb anàlisis previs. En l'actualitat, per cert, el 80% de gossos donants són de caçadors, un sector amb una sensibilitat especial per cuidar el seu gos d'activitat cinegètica. Antonio Rodríguez.
Conteu que el 80% de les donacions de sang són de gossos caçadors. O sigui, és increïble, o sigui, que sí que hi ha gent, sí que hi ha gent particular de gossos de caça, de companyia, diguéssim, que cada mes, cada vegada estem intentant conscienciar la gent de que els gossos de casa també puguin donar.
I s'ha de destacar el paper dels laboratoris en la recepció de les mostres. Hemolife es va desplaçar fins a Rialp, Pallars Sobirà, per recollir aquestes mostres dels gossos de la zona i que seran utilitzades a unes clíniques veterinàries de tota Catalunya que demanen més animals donants, a tant gossos com gats.
La Gemma Tols és veterinària que ha participat en aquesta donació de sang de gossos i gats a les comarques del Pirineu Lleidatà. Gemma, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns i d'entrada, doncs, enhorabona per aquesta iniciativa, perquè sovint la gent suposo que no ho té al cap, això de que els gossets, els gats, quan estan malalts i si ha de fer una intervenció, també necessiten transfusió de sang. Això no hi caiem mai, i és així, veritat?
Sí, exacte, és això.
Molt bé. És una molt bona iniciativa. Escolta, Gemma, quins criteris ha utilitzat per seleccionar els gossos i els gats o què poden ser donats de sang? Quins criteris es segueix en concret?
Els gossos, tant els gossos com els gats, han de complir certs criteris en el que fa per l'edat. En la primera donació han de tenir entre 1 i 8 anys. I després, quan ja tenen els 8 anys, si han fet la primera donació abans dels 8 anys, es podria allargar fins als 10, és a dir, poden ser donants fins als 10 anys. I després, en el que respecta al pes, també en gats han de pesar com a mínim 3 quilos i gossos 20 quilos. I a part d'això, sempre s'han de tenir en compte que siguin animals de bon caràcter, és a dir, que no siguin agressius ni siguin dolents en el maneig, i també que siguin sants, que no hagin tingut malalties importants.
Tots els gossos i tots els gats són aptes per poder donar sang o hi ha algunes races especials, Gemma?
No. Si són gossos o gats que estan sants i tenen un bon caràcter, no han rebut transfusions, tots són aptes, no es descarta cap tipus de raça ni... Uh-huh. Ni animal.
Clar, aquesta, podríem dir, donació massiva de sang que es va fer a les comarques del Pirineu Lleidatà va funcionar molt bé. Us va sorprendre la bona acollida que va tenir, sobretot entre els caçadors, que eren els que van impulsar una mica aquesta iniciativa, Gemma?
Sí. De fet, és un grup de propietaris amb el que ja fa temps que fem donacions. Uh-huh. I ho organitza un d'ells. Normalment i són gossos que ja fa anys que fan donacions. Uh-huh. I sempre hi ha molt bona organització i hi ha una gran quantitat de gossos que venen allà a fer les donacions.
Molt bé. Quines són les principals diferències entre la donació de sang entre gossos i gats, tant el procediment com el risc? Jo no sé com ho reben els animalets, això.
El risc sempre és mínim. Nosaltres sempre segueix un protocol. Abans de les donacions es fa un examen físic molt detallat de l'animal. Si està en perfectes condicions de salut com per poder fer les donacions, fem donació. Si hi ha alguna alteració en l'animal, no es fa donació. I tenim ja molta experiència en el que fa les donacions, llavors sempre el risc és mínim i de fet nosaltres reaccions adverses pel que és la donació en si no n'hem arribat a veure. Mm. Després, pel que fa al procés de la donació,
sí.
En gossos és un procediment molt més ràpid, perquè per maneig sol ser més fàcil fer les donacions amb ells. En canvi, en gats que sí que solen ser més nerviosos i el maneig és més difícil, es ceda una miqueta. Llavors el procediment sempre és una mica més llarg. De totes maneres, és una sedació que és molt lleu, no s'arriben a dormir, simplement posem una mica de relaxant perquè estiguin més tranquils i es relaxin.
Clar. Molt bé. Quin tipus d'intervencions o situacions mèdiques depenen més de la sang donada pels animals? En quin moment s'utilitza més aquesta sang que donen aquests animals, Gemma?
Hi ha tant el que és la part de les cirurgies que s'han de fer, operacions amb animals que necessiten tenir disponibilitat de sang, tant pel risc que pot comportar per els paràmetres de salut que presenta l'animal abans de fer la intervenció. Uh-huh. I després hi ha tot el tema de les urgències. En urgències es fa servir molta sang per animals que arriben molt crítics als hospitals o animals que han tingut accidents greus i han perdut molta sang.
Molt bé. I, escolta, quina recompensa o quins beneficis reben aquests animals que participen com a donants, més enllà de salvar vides d'altres animals, que també és molt important, no? Els donen algun premi o què, Gemma?
Sempre per incentivar i també per assegurar el que és la salut dels donants, s'ofereix una despresentació i vacunació dels donants i després sempre després de la donació se'ls donen premis, una miqueta de menjar. Uh-huh. I això, sempre el que nosaltres comentem amb els tutors és que la primera recompensa és la satisfacció de poder salvar vides.
Clar, que és el millor que hi ha quan ets donant, sí. Tant si és per un animalet com si és per una persona. Eh?
Sí.
Ja parlaves abans que és més complicat poder fer una donació o treure sang d'un gat que no pas d'un gos, perquè, i suposo que també hi deu haver menys donacions de sang felina. Com és això? I si es podria augmentar la conscienciació, perquè cada cop hi ha més gats que viuen en domicilis també, eh, Gemma?
Sí. Cada cop veiem que les necessitats de sang de gats són majors i les donacions també les anem augmentant, però tot i així sempre és molt major la necessitat que no pas les donacions. Mm-hmm. I, bueno, primer de tot, la falta de donacions comença pel tema de que els gats... l'accés per part nostra és més difícil. Uh-huh. Els gossos els veiem pel carrer, podem accedir als tutors, però els gats, en canvi, sempre estan a dins de casa.
Clar.
Llavors, no els veiem i no hi ha un accés tan fàcil. Uh-huh. Tot i així, últimament, sí que el que estem fent és a través de clíniques, que són els veterinaris qui coneixen els tutors i en qui els tutors confien, hi ha més accés i hi ha més confiança cap als tutors per convèncer-los de fer donacions amb els gats.
Molt bé. Doncs, Gemma Tolsa, veterinària, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Felicitats per aquesta iniciativa i, escolta, això de que hi ha menys propietaris de gats que faciliten la donació de sang, això, el Col·legi de Veterinaris, per fer una bona campanya publicitària, doncs, bueno, motivar a la gent que té gats a que promogui la donació de sang, que és important, eh? Molt bé, Gemma, doncs moltíssimes gràcies i fins a una altra ocasió, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. Què hi es faci tan gran i jo tornar a ser una nena? Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Joan Balloni, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, com cada dia, Esports Cope, amb molt bon gust de boca per la victòria del Barça. El joc poder no tant, però el resultat no, millor.
Sí, va jugar bé, va jugar bé. El Barça es va apropar a la seva millor versió i, a més, va guanyar un partit gran al Nou Camp Nou. Barça 3, Atlètic de Madrid 1. Amb Pedri i Rafinha tirant de l'equip, es va lesionar Dani Olmo després de marcar el segon gol, té una lesió a l'espatlla, estarà un mes de baixa, manté el liderat al Barça, li treu ara mateix al Barça 4 punts al Real Madrid, el Real Madrid que juga aquesta tarda a partir de les 7 a Sant Mamés davant de l'Atlètic Club de Bilbao. En l'altra gran cita futbolística de la jornada, en el partit de tornada de la final de la Nations League, Espanya 3, Alemanya 0, Espanya, per tant, que revalida el títol, amb Clàudia Pina, la jugadora del Barça, com a gran protagonista del partit, va fer dos gols, l'altre el va marcar la també blaugrana Vicky López. Tenim Copa del Rei, avui en presència de dos equips catalans en competició, tenim a les 9 de la nit a l'Ourense Girona i al Reus Reial Societat. En handbol, el Granollers es classifica per la main round de la Lliga Europa i avui a la Champions tenim un interessant Barça-PSG al Palau Blaugrana.
No us perdeu Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
No deixeu la sintonia de Cope Catalunya i Andorra. Arriba ja Pilar García Muñiz, comença la tarda i la Pilar i el seu equip et seguiran explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.